Bon dia, sort que hem deixat el vent enrere. Avui som dimarts 2 de febrer del 2021, la Candelera. I ja sabeu què diu la dita, però tot això deixarem pel Pere Almendárez, el nostre home del temps, que amb ciència ens dirà quin temps tindrem aquests propers dies. Una previsió meteorològica que arribarà d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. Amb aquest sumari escalfem motors, els quatre motors del Penedès en xarxa des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca per acostar-vos a aquest magazín matinal que encetem ara i que acomiadarem a les 12, 3 hores de ràdio d'alt i baix Penedès. Aquest dimarts 2 de febrer començarem amb la previsió meteorològica del Pere Almendárez i a continuació sortirem a passejar per Olesa de Bones Valls amb el Santi Estrada i el Pep Cortó del grup de recerca Olesa Rural i també ens acompanyarà l'Adrià Saumell de la Mallarenga. Així arribarem a 2:15, primera cita amb l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, que us acostarem en aquest primer flaix informatiu del matí. A 10:15 obrirem el tema de la setmana i com venim fent aquestes últimes setmanes anem donant veu a aquells sectors i professionals que pateixen restriccions a causa de la Covid-19 perquè ens expliquin com ho porten, com es reinventen i quina és la situació real. Avui comptarem amb el Víctor Manuel Duce, portaveu de sales de joc, casinos i sales d'aposta de Catalunya, el Roberto Cerrato, cap de sala del Bingo Sant Vent del Vendrell, el Jordi Manchón, agent de viatges de l'agència Rasclet Viatges de Santa Margarida i els Monjos, i una perruquera de Moja. Aquest tema de la setmana l'obrirem a 10:15. A les 10 farem una petita pausa per connectar amb el butlletí, per escoltar les notícies i seguirem fent tertúlia amb tots ells a partir de les 10 i fins 10:45. A 10:45, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès i a continuació avui parlem dels agents cívics Covid-19 contractats per l'Ajuntament de Vilafranca a través d'un pla d'ocupació. Ens en parlaran dues tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Mercè Mercè i la Sabina Cassà. També tindrem amb nosaltres un d'aquests agents cívics, el més veterà, Julen Palomo, i el caporal de la policia local de Vilafranca, Joan Alcalà, de qui depenen aquests agents cívics que fan tasques de civisme i de Covid-19. A les 11 obrim la tercera i última hora d'aquest matí amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. La secció estrella del Català al carrer és, sens dubte, el concurs que us ofereix la possibilitat de jugar, de participar, d'aprendre i de guanyar un llibre. Avui regalem un clàssic de la literatura juvenil sueca acabat de traduir al català en una edició fantàstica. Tots aquells que truqueu al 938-87-26-26, tant si l'encerteu com no, teniu número per entrar al sorteig que farem una miqueta abans de 11:15. A 11:15, última cita amb l'actualitat en clau Penedès i a continuació les pantalles, tot el contingut audiovisual de teles, cadenes públiques, privades i plataformes amb el Carles Gala. I acabarem amb les fake news, us expliquem una notícia, una història, us donem elements de judici i tot jugant decidiu si és falsa, si és fake news o és ben certa. Això serà a les acaballes, quan faltin 5 minutets per les 12. I completant aquests tres flaixos dels dos quarts, a les hores en punt, a les 10, a les 11 i a les 12, la resta d'actualitat que us servirem en forma de butlletí. Així serà aquest dimarts 2 de febrer, que entomem tot seguit. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Hem deixat el vent enrere, però avui és la Candelera i si riu, el fred serà viu. De la previsió d'aquests dies, en clau científica, ens en parla el nostre home del temps, el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com un breu repàs a la situació meteorològica per aquest primer tram de setmana. I hem de parlar d'una setmana que es presenta en conjunt molt estable aquí al Penedès després d'aquestes fortes ventades que vam tenir especialment ahir dilluns i que van arribar aquí al Penedès a ratxes superiors als 90 km per hora. Deixem enrere aquestes ventades i ens plantarem una setmana que en conjunt, com diem, serà força estable. Avui dimarts esperem un dia tranquil aquí al Penedès, tant al matí com a la tarda un cel força serè, sempre amb el permís d'alguns núvols alts que anirien creuant el territori sense més conseqüències. El vent de mestral encalmarà de forma notable, tot i que sí que durant la matinada fins a primeríssima hora del matí encara pot bufar amb alguna ratxa moderada, especialment cap al sector del Baix Penedès. Les temperatures aquest dimarts pujaran en conjunt, especialment ho faran les temperatures màximes. Les màximes es podrien enfilar fins als 18 o 20 graus. Les temperatures mínimes es quedarien entre els 10 i els 14 graus en general. Pel que fa a la jornada, demà dimecres esperem un matí amb sol en conjunt a tot el Penedès. A mesura que avancin les hores, ja de cara a la tarda els núvols guanyaran terreny i cap a última hora de la tarda i cap al vespre el cel podria quedar totalment ennuvolat. Tot i aquest augment de núvols, no esperem precipitacions de cara a la jornada de demà dimecres. El vent dimecres tornaria a enfortir-se de mestral, especialment durant el matí, superant els 40 o 50 km per hora cap a punts elevats del prelitoral del Penedès. A la tarda el vent afluixaria i giraria a component sud o sud-oest. Les temperatures dimecres baixaran lleugerament, especialment ho faran les temperatures mínimes que es quedarien entre els 8 i 11 graus i màximes entre els 16 i 18 graus. Per últim, pel que fa a la jornada de dijous, esperem un dia molt ennuvolat en conjunt al Penedès, núvols que deixaran un cel molt ennuvolat, especialment durant el matí. De cara a la tarda, aquests núvols poden ser una mica més trencats i deixar escapar alguna escletxa de sol. Tot i aquells núvols abundants, tampoc de cara a dijous esperem precipitacions aquí a la nostra zona. El vent dijous bufarà molt feble durant tota la jornada de component nord o nord-oest durant el matí, girant a component sud-est durant la tarda. Les temperatures mínimes dijous sense canvis, entre els 8 i 10 graus, i màximes entre els 14 i els 16 graus. De moment això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
És dimarts i com cada 15 dies és moment de sortir a conèixer l'Alt i el Baix Penedès en la secció que més quilòmetres recorre del Penedès en xarxa. Es tracta del Passegem, que avui ens porta a conèixer Olesa de Bonesvalls a través del company de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
El Passegem part d'aquesta setmana el dediquem a Olesa de Bonesvalls, municipi de la comarca de l'Alt Penedès, que limita amb el Garraf i Baix Llobregat, al costat de localitats com Vallirana i Begues. Situat en ple massís del Garraf, compta amb un esplèndid entorn natural, un municipi que no arriba als 2.000 habitants, però amb una superfície de 31 km quadrats, que distribueix la seva població entre el nucli històric i diversos veïnats, alguns allunyats i amb força ocupació, com Can Olivella i Pla del Pèlag. Per descobrir-nos una mica més d'aquest municipi, comptem amb els representants del grup de recerca Olesa Rural, Santi Estrada i Pep Curtó i Adrià Saumell de la Mallarenga.
Olesa és un poble que està situat en una vall, estem totalment rodejat de muntanya i molt desconegut pel resto del Penedès, però és un lloc molt interessant per venir-hi, per fer que caminates, per anar amb bici. Tenim molt per visitar avencs, per fer espeleologia, per visitar el poble, que té la seva part interessant, com seria el carrer Raval, que encara mantenen totes les cases antigues, per veure com encara hi tenen els seus pous, les parets encara fetes de pedra, el barri de l'Hospital també, que és un barri molt interessant per veure.
Santi, ens hem trobat aquí a la plaça de l'Ajuntament, que és un dels punts evidentment neuràlgics del centre, del nucli urbà d'Olesa, sí. que és un municipi que té molts veïnats, algunes urbanitzacions, està força disgregat pel que fa a població. Què m'has d'explicar, Santi?
Exacte, com bé has dit, és un poblet que es troba a la província de Barcelona, d'alguna manera bastant apartat del que és el Penedès, és la seva capital, Vilafranca, i bueno, limita, com bé saps, amb Subirats, amb Vallirana, amb Begues i Avinyonet del Penedès, no? Concretament al massís del Puig de la Mola, és on conflueixen aquests quatre termes. Discorren un parell de rieres en aquí a Olesa, que una seria la que ve de Begues i la pròpia d'Olesa de Bonesvall, vale? Són rieres que són seques, vull dir, només baixa aigua quan plou molt, i llavors és el que diem, és un poble que també ve vingut molta gent de fora, en diferents urbanitzacions, com pot ser Can Costa, Can Morgades i Can Xacó, i també una mica més apartat tenim el Pla del Pèlag i Can Olivella, que aquestes limiten amb el terme de Vallirana. Tot són molt... hi ha bastant segona residència.
Imagino que no, perquè en un dia no ens ho farem, això de recórrer tot Olesa de Bonesvalls. Estem parlant de més de 30 quilòmetres quadrats per aquest municipi.
31 quilòmetres quadrats.
31 quilòmetres quadrats, i això fa que hi hagi molta natura, molt de bosc, com dèiem, en ple massís del Garraf, tot un privilegi, no?
Sí, sí, de fet, fins no fa massa ens deien que això era la Suïssa del Penedès, no? Que d'alguna manera el Penedès tot és molt, molt pla, i Olesa és bastant muntanyós, molta pedra calcària i molta aigua sota terra també, degut a això, no? A les rieres i a... Sí, sí.
Santi, Pep, Adrià, des d'aquí, des de la plaça de l'Ajuntament, què em proposeu? Per on començaríem aquest recorregut, aquest itinerari?
Doncs jo començaria, mira, a la plaça de la Creu, que la plaça de la Creu és on, com el nom diu, hi ha una creu, que no és l'original, perquè l'original era del segle XVI, si no recordo malament, però degut al pas del temps i si hi havia guerres i tots els conflictes que hi podia haver, doncs no es conserva. Llavors es va substituir per una altra, que tampoc és la que trobem avui en dia. Llavors va ser un cop ja passada la Guerra Civil, que ja s'havien destruït aquestes creus que hi havia hagut a la plaça, llavors ja es va posar la que veiem avui en dia. Llavors, què més veiem des de la plaça de la Creu? Doncs ens podem dirigir pel carrer Raval. El carrer Raval és un dels carrers més característics, més que res perquè està format per les cases, com deia el Santi abans, per les cases més antigues d'Olesa, però també veiem com els murs de pedra seca doncs destaquen davant d'altres pobles. Podem anar cap a l'església, que l'església és on podem dir que comença una mica el poble.
Bàsicament el terme antic del poble és això, està el terme, diguéssim, maco que es pot visitar del poble és el carrer Raval, amb totes les cases que hi ha de banda i banda, i el terme i tot el que hi ha al costat de l'església. L'altre que tenim és que són urbanitzacions que al seu començament van començar la gent a construir cases de segona residència i que ara ja formen part del nucli del poble.
Si hem de parlar de història d'Olesa de Bonesvalls, ja ho heu esmentat en un parell d'ocasions, el barri de l'Hospital, l'Hospital de Cervelló, són dos capítols que no ens podem oblidar, no?
Sí, hem de tenir en compte que Olesa en el seu moment va tenir una certa importància perquè el camí ral que venia de Barcelona cap a Tarragona passava per Olesa. D'aquí la importància que va tenir Olesa, la importància que es fes l'Hospital de Cervelló i tot l'auge que hi va haver en el seu moment, que després, clar, a la que es van fer carreteres i es van deixar de fer servir els camins rals, va desaparèixer, i en aquest moment va ser com Olesa, com el poble, va quedar com oblidada, ignorada, va quedar allà al mig de la muntanya sense que hi hagués molt de moviment, fet que també diuen que fos que el poble es conservés d'aquesta manera, i que hem de pensar que l'Hospital del Cervelló és l'hospital millor conservat que de tot Catalunya.
Aquest edifici majestuós, si veniu algun dia a veure'l, està protegit pel decret de Castells i és un bé cultural d'interès nacional. Dins del conjunt del barri de l'Hospital, tot ell, trobem les cases molt antigues també que es van fer al seu voltant, com és Cal Marchant, Cal Pau o Cal Chapó, totes elles construïdes al voltant de l'hospital.
El nucli de l'hospital té unes característiques per ell mateix, no? I les festes fins i tot havia arribat a ser a vegades una miqueta punt de confrontació entre el poble d'Olesa i el barri de l'hospital. Has de pensar que els del barri de l'hospital, que és on jo estic vivint, quan anem, nosaltres diem que anem a Olesa. Sí, és una característica que tenim o que tenen els del barri. Tot i pertany al poble, encara la gent del barri de l'hospital diu, quan es va buscar el pa o es va fer qualsevol cosa, diu, on te vas? Dic, vaig a Olesa. No? Vull dir, jo quan vaig arribar aquí vaig pensar, bueno, però si ja hi som, Olesa. No? Una identificació molt, molt pròpia del barri, sí. No està dit amb cap mala d'això, eh? Vull dir, això ho senten els del poble, que no... Però és aquest sentit de propietat que es té del barri i que es fa servir.
I tant, i li diem barri, però antigament s'havia dit com la Pobla de Cervelló, perquè sí que és veritat que el nucli es va formar, es va començar a formar i a créixer per els treballadors que treballaven a l'hospital. Llavors, hi havia tants treballadors a l'hospital que necessitaven un lloc per acollir-los. I es van començar a fer les primeres cases, diguem. Llavors, al principi de tot no es deia barri de l'hospital com diem ara, sinó que es deia la Pobla de Cervelló, o fins i tot s'havia arribat a dir la Pobla de l'Hospital de Cervelló. Llavors, és un fet que també ens ajuda a entendre com el barri, ara, com el diem ara, tenen una identitat de poble també, perquè és un espai que es diferencia bastant de respecte al nucli d'Olesa Pobla, diguem.
Ens hem desplaçat una mica d'on estàvem, d'aquesta zona del centre, de la plaça de l'Ajuntament, de l'Església, el carrer Raval. Com si diguéssim, hem sortit una mica de l'entrada principal del nucli d'Olesa. Cap a on voleu que anem?
Aquí una de les coses que faria com a excursió seria cap a la banda de la serra de Riells, diguéssim, la banda de muntanyes que ens fa anar més cap a Ordal, o cap, que tira més, sí, cap a la banda d'Ordal i Cantallops. I això perquè des de no fa gaires anys, allà al mig de la muntanya, hi ha una mena de placa i un monument que s'ha fet als caiguts de la Guerra Civil, en memòria, de principi, de tots els bàndols, no? Perquè, com és ben sabut, aquesta serra d'aquí, junt amb l'Ordal, va ser l'última resistència republicana que van trobar els franquistes abans d'entrar a Barcelona. I era sabut per molta gent gran del poble que hi havia cossos enterrats aquí a la muntanya, però tots sabem que el tema de la Guerra Civil era bastant tabú per la gent gran, però finalment, resulta de ressenyes de gent gran d'aquí del poble, no ens van poder trobar les restes de diversos soldats que van ser desenterrats, que, si no recordo malament, dos són enterrats al cementiri d'aquí, d'Olesa de Bonesvalls, i uns altres al cementiri de Sant Pau. I que en memòria d'això doncs, es va fer una petita cosa aquí al mig de la muntanya, i, bueno, és una placa, però bueno, es vol saber-ho, no?, també en quant a història, des d'aquí saber doncs, que aquestes muntanyes d'aquí d'Olesa van ser un lloc de confrontament durant la guerra civil. Cap a l'altra banda, si anem cap a la banda de l'hospital, pues allà podem anar fins a l'avenc de l'Esquerrà, que és un avenc molt important a Catalunya, un dels més fondos que hi ha. Si anem cap a la banda de Vallirana, també tenim el pont de l'Arcada, que és un paratge natural on el pont, l'arcada aquesta, és una gran pedra que fa com una mena de cova a sota, fa de pont. Podem anar cap al Puig de la Mola, podem anar cap al Montau, o sigui, vull dir, podem fer totes les excursions que vulguem, podem trobar, en totes trobarem forns de caos, en totes trobarem barraques de pedra, trobarem corrals on hi guardaven ovelles, perquè hem de pensar que Olesa, en els seus anys, ara podem veure les muntanyes altra vegada amb arbres, però hi ha fotos on totes les muntanyes estaven pelades, no quedava absolutament res. I això era per dues coses. Una, perquè amb els forns de calç, per fer la calç de pedra, necessitava molta llenya per fer foc, per cremar durant setmanes seguides el forn, per fer la pedra, perquè es pogués desfer, i després perquè Olesa era un potencial en quant a tenir ramats de cabres. Tota la llet de cabra que es feia aquí a Olesa era venuda a Barcelona. Venien camions a buscar la llet de cabra d'aquí i era portada a Barcelona.
Vosaltres us coneixeu molt tot aquest entorn. Per algú que ens estigui escoltant, que sigui aficionat, que li agradi molt sortir, fer excursions, senderisme...
Sí, Olesa el que té és això, molts camins, molta pista forestal, tant per fer excursions a peu, tant per fer excursions en bicicleta, en família, amb gent gran, vull dir, té infinitat de racons per descobrir. Una de les, de les propostes que té el grup de recerca, que és l'entitat que presideixo, d'alguna manera és donar en valor tot el tema de la pedra seca, no? I tot el que són barraques de pedra seca, marges, forns de calç. D'alguna manera hem inventariat tot això i el nostre deure és donar-ho a conèixer. Bueno, d'alguna manera els pagesos que treballaven aquí, tothom es feia la seva barraqueta, no? I podem comptar aquí a Olesa 127 de barraques. Cadascú se la feia al seu tros. Era la feina que hi havia de despedregar el terreny per conrear, doncs llavors es feien la seva barraca. I és on s'aixoplugaven en dies de pluja i fins i tot per guardar eines i fins i tot algun animal també hi guardaven.
Santi Estrada, Pep Curto del grup de recerca Olesa Rural i Adrià Saumell de la Mallarenga, moltíssimes gràcies per aquest recorregut on hem pogut descobrir punts importants del municipi, de l'entorn natural, però també molt de la història, d'aquesta singularitat d'aquest poble de la comarca de l'Alt Penedès, que està en un dels marges de la comarca, però que té molt per descobrir i molt per explicar, com bé heu pogut demostrar vosaltres. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies. Gràcies per oferir-nos l'oportunitat de poder parlar del poble i res, esperar que un cop hagin passat aquests moments que estem vivint, doncs la gent s'animi i vingui a visitar el poble.
Penedès en xarxa.
I ara, Xino Xano, tornem cap als estudis i seguim amb aquest Penedès en xarxa, que ara 9:45 ens porta el primer flash informatiu del matí en clau Alt i Baix Penedès, i després seguim amb el tema de la setmana, on avui donarem veu a diversos sectors que estan patint les restriccions de la Covid-19.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Baixant els ingressats per Covid-19 als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf, però continua el degoteig de defuncions. La pressió hospitalària de l'Alt Penedès i el Garraf s'estabilitza i baixa lleugerament, però els dos hospitals han sumat 6 noves defuncions a causa de la Covid-19 des de dijous. Segons les dades facilitades aquest dilluns pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, durant el cap de setmana s'han registrat un total de 5 morts a l'Hospital de Sant Camil i una al de Vilafranca. Amb aquesta situació, els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han comptabilitzat des del mes de març un total de 211 defuncions per coronavirus, 16 més que fa una setmana, 148 d'elles a Sant Pere de Ribes i 63 a Vilafranca. Pel que fa a les altes, se n'han produït 35 més des de dijous passat als dos centres i ja en són 1.105 les persones que han estat donades d'alta després de passar la Covid-19 des del març. 719 pacients a l'Hospital dels Camins i 386 al de Vilafranca. Pontons denuncia pintades a la capella de Sant Salvador. L'Ajuntament de Pontons ha denunciat unes pintades aparegudes a la capella de Sant Salvador, un monument històric catalogat com a bé d'interès cultural, que han causat greus desperfectes i danys evidents a les parets del recinte. Les pintades van ser detectades pels agents rurals després d'avisos de veïns i veïnes del municipi que denunciaven l'aparició de múltiples grafits de diferents mides a l'interior de la capella. L'autoria dels fets no s'ha pogut identificar, però des del consistori s'està treballant per evitar que aquests actes es tornin a repetir i es posaran en contacte amb el Departament de Cultura de la Generalitat per netejar les pintades i reparar els possibles desperfectes, atès que la intervenció de neteja i reparació s'ha de fer sota criteris patrimonials. Calafell organitza un carnaval reduït i només amb activitats virtuals. L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una celebració de carnaval molt reduïda i només amb activitats virtuals o que no impliquen cap presencialitat. Un carnaval multitudinari com el de Calafell és del tot inviable en l'actual situació sanitària i amb les restriccions decretades, però s'ha volgut fer una celebració simbòlica en les mateixes dates, de l'11 al 14 de febrer. Així doncs, l'11 de febrer es farà el tradicional pregó del Rei Carnaval Estoltes amb una retransmissió en línia a les 7 de la tarda. El pregó, que acostuma a repassar en clau d'humor la vida local de l'últim any, tindrà l'al·licient afegit de la incorporació de la reina del carnaval. I a més s'han organitzat sengles concursos de guarniment de balcons i de disfresses que es posen en marxa aquest dilluns. I de l'altra banda, per participar en el concurs de disfresses de carnaval, caldrà pujar a Instagram una foto amb l'etiqueta Carnaval Xuriguer 2021, seguir el compte Turisme Calafell i mencionar-lo a la publicació participant al certamen. S'acceptaran com a màxim dues imatges per participant disfressat. Acabem explicant-vos que la Camarata Penedès presenta aquest cap de setmana l'espectacle titulat Imatges. L'Auditori Municipal de Vilafranca acull diumenge a les 7 de la tarda un nou concert de la Camarata Penedès. Un viatge musical de postal amb tres grans compositors que obriran una finestra a diferents racons, paisatges i ciutats amb imatges fresques i inspiradores. Música de Xavier Montsalvatge, meravelles tímbriques per evocar la Provença, l'Havana i Nova York. També la música festiva del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos i un viatge a l'Argentina amb l'aire de tango d'Astor Piazzolla.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 7 minuts de 9:15. Avui el tema de la setmana seguim parlant de les restriccions que estan patint molts sectors. Com ja sabeu, durant les darreres setmanes volem donar veu a aquells professionals que a causa de la Covid-19 ho estan passant malament o que s'estan reinventant per tal d'ensortir-se'n d'aquesta dura crisi econòmica. Així que anem a buscar la primera veu d'aquest matí als estudis de Canal 20, Olèrdola, amb el Raimon de Cara.
Doncs recollim valoracions i impressions del que està significant aquesta pandèmia en diferents sectors econòmics, en aquest cas en el sector de les perruqueries. Conversem amb una perruquera, l'Emi Hernán. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
De la perruqueria Rínxols, del poble de Moja, aquí al municipi d'Olèrdola. Vosaltres sou dels pocs serveis, dels pocs establiments essencials que podeu obrir.
Sí, per sort, doncs sí, amb moltes dificultats, però podem tenir obert.
Moltes dificultats.
Sí. Sí, perquè a part de l'aforament, tenim ara les restriccions municipals, que això ens afecta en un tou, perquè jo tinc molta gent de fora i no em poden venir. Abans només era el cap de setmana, divendres, dissabte. Ara és tota la setmana, llavors, clar, la gent és que no em pot venir. I tot això, doncs, es nota molt.
Ho heu notat? Hi ha hagut una davallada de...
Sí.
De clients,
sí,
de clientes.
Sí, i al final la gent, bueno, el que diem, no? Si som un servei essencial, doncs per què haig d'anar a una perruqueria que no he anat mai? Jo vull anar a la meva perruqueria, no? I, bueno, acaben venint, no? Però amb por, doncs els hi faig un WhatsApp amb la seva cita prèvia, ficant doncs les dades de l'establiment i tal, i després els hi dono la seva factura amb el meu... Bueno, amb totes les meves dades, no?, perquè puguin comprovar que realment han vingut aquí. Perquè és que ja no sé com fer-ho, saps? I això, pues, la veritat és que ens està afectant moltíssim.
I s'ha passat per diferents etapes, des de que es va decretar, doncs, el primer confinament fins a dia d'avui. Vosaltres heu hagut d'adaptar el negoci, l'establiment, en funció de les mesures que es anaven dictant des de les autoritats sanitàries.
Sí, això, l'aforament, capes de plàstic d'un sol ús... mascaretes, perquè la gent se les deixa a vegades i tenir-ne, no? Però a part, doncs tot, jo segueixo fent el mateix que el dia 4 de maig que vaig obrir, no? O sigui, netejant tots els raspalls, totes les pintes d'un sol ús, tot, desinfectant cadires, desinfectant rentacaps, quan arriben els inflito tota la roba amb un spray, mans... tot, ho segueixo fent des del primer dia, no ha canviat res perquè estem igual o pitjor. Que...
Pitjor? Igual o pitjor?
Igual o pitjor estem, no? Diuen.
Les clientes ho entenen? Quina és la reacció de les persones, doncs, que venen a la perruqueria Rínxols? Com s'adapten?
Ja s'ho fan tot elles soles, ara ja estan adaptades i quan entren ja saben tots els protocols que s'ha de seguir. I bé, i com jo, doncs, jo el que em passa és que ara tinc com ansietat, no? Si em ve massa gent, perquè vull que estiguin segures i que estiguin tranquil·les, no? I així com abans podíem ser 10 persones dintre de la perruqueria i no passava res, ara en tinc més de 4 i ja no sé on posar-me, no? O sigui, treballo amb molt d'estrès per acabar aquests serveis, perquè quan arribi l'altra ja hagi marxat una, no? Es treballa diferent, molt diferent.
Us heu hagut també d'adaptar com a negoci. Apuntades, per exemple, al fet de la cita prèvia, recordo una conversa anterior fa unes setmanes que explicava, doncs, que és una de les novetats que s'ha hagut d'introduir. Abans no passava, no? No funcionaves amb cita prèvia.
No, i d'aquesta pandèmia tindrem coses positives també, no? Jo no donava hores i, bueno, era la meva forma de treballar. Ho volia canviar, però no saps mai com et dirà després de 21 anys o que tinc la perruqueria, doncs penses, ostres, potser ara ho canvio i em va malament, no? Doncs això ha sigut una part positiva. Tinc la meva agenda, jo sé cada dia ja m'organitzo, sé l'hora que plegaré, sé l'hora que... És diferent. Això és una part positiva, per exemple, de la pandèmia.
Però també hi ha altres efectes, per exemple, en personal has hagut de retallar.
Sí, això sí, he tingut de retallar en personal, perquè clar, l'aforament tampoc ja no és el mateix, llavors no tinc feina per tanta gent. He tingut de despedir una noia, sí.
Les perruqueres sou un servei essencial, que esteu reclamant, no? Hi ha mobilitzacions, organitzacions, doncs, que estan reclamant al carrer, amb les mesures també de seguretat, doncs, que es pugui aplicar en aquest servei un IVA reduït del 10%, perquè ara us repercuteixen el 21%.
Mm-hmm. Sí, només som essencials per el que ells volen, es veu. Som essencials per estar aquí, al peu del canó, no? Però després ens cobren un 21%. No hi ha dret, però bueno, lluitarem perquè això no... A veure si ens ho arreglen, no? Però, no sé, ho veig una mica difícil.
Abans comentaves, doncs, que les clientes s'han adaptat i inclús aquestes mesures que segurament al principi costaven d'aplicar o d'interioritzar, ara doncs ja ho venen molt mecanitzat i així
sí,
que venen a l'establiment, doncs ja ho fan elles mateixes,
sí.
No?
Sí, jo tinc feina, ja s'agafen l'esplai, es ruixen tot el bolso, la jaqueta, ja la pengen, ja, elles ja saben el protocol a seguir i ja no... El primer dia, oi, què fem? On tenim? Què fem? No? Què podem tocar ara? Ja no, elles ja saben el que han de fer.
I les converses, entenem que monopolitzades en bona part per la situació epidemiològica, pel coronavirus, se'n parla molt de l'epidèmia.
Sí, és el plat del dia. O sigui, ara el tema eleccions, que no s'haurien de fer, que vaya rotllo, jo no puc venir a la meva perruqueria, no puc estar amb la meva família, però ara podem anar a votar, no? O podem anar a un míting, que és il·lògic. I bueno, i sempre estem amb el mateix. Coronavirus i coronavirus, no tenim una altra conversa, la veritat.
I com notes l'estat d'ànim?
Bueno, la gent està una mica cansada, està ja agotada d'aquest tema, però bueno, si hem de fer-ho, doncs hem de fer-ho, no? Però sí, la gent trista, la gent jove perquè no pot sortir, la gent gran perquè també se'ls ha tallat les ales, no? I ells, com diuen, no? Que el rellotge ens va a contra... Ja ens va en contra nostra, no? Ens estan retallant moltes coses que potser no podrem tornar a fer, no ho sabem si les podrem tornar a fer. Nosaltres encara... Ens queda una vida el millor per davant i podem arreglar-ho, no? Però ells ho noten.
I notes també que algunes senyores, noies, nois, doncs van espatllant més la seva assistència a la perruqueria?
Sí, i tant, i clar.
Pel fet que no es pot sortir tant o no es pot anar a tants compromisos socials o tanta interacció social
es pot fer? Sí, jo el que tinc confiança ja li dic, d'aquí un mes et passo un recordatori i llavors així no falla, perquè si no...
Bé més tard.
Sí, sí.
Bé més tard el que vindria habitualment.
Sí.
I ho expliquen, per què?
No, bueno, ja hi aniré, però... Bueno, potser per tot, una miqueta, no? Per por, per... Bueno, ho van espaiant. Jo et dic, el que tinc confiança li passo un WhatsApp. Ep, que fa un mes i ja et toca. I llavors sí. Ah, és veritat. Llavors ja ve. I bueno, anem arreglant com podem.
I aquestes cites prèvies que apuntava abans es concentren, entenem, sobretot al cap de setmana. Divendres, tarda, bueno, vespre, dissabte...
La cita prèvia sempre la faig, sempre, eh? Però sí que el divendres i dissabte ja hi ha la gent més fixa de cada setmana, a més l'esporàdica que es va introduint, no? I entre setmana doncs, també hi ha molta gent del poble o així que passa per allà i, mi, què et sembla? Em puc quedar, no em puc quedar? I jo, doncs, depèn de l'agenda, doncs mira, vine d'aquí mitja hora o ja et pots quedar, no? De dimarts a divendres és més fàcil, i de divendres a dissabte, doncs, bueno... Però bueno, amb el tema municipal ja et dic que hi ha hores de sobres, eh?
És perquè moltes clientes que tenies de fora del municipi, sí, evidentment sí. No es poden desplaçar ara.
Sí.
Pel que fa del suport a les institucions, algunes convocatòries hi han hagut, inclús també a nivell municipal, com ho valores? Són insuficients? Caldria més?
Bueno, val a dir que jo, les que m'he presentat, doncs, bé.
Les de l'àmbit municipal, estatal,
sí.
Autonòmic?
Totes, sí, bé. No en tinc res a dir. També crec que som molta gent i fan el que poden, no? Ni jo, ni havia una fins i tot que no la volia fer perquè creia que hi havia altres negocis molt més perjudicats que jo, perquè jo ja estava treballant dintre de tot i em van animar a fer-ho, la veritat, i les vaig cobrar, vull dir que sí, que ha funcionat.
Com a mínim ajuda, és un suport, com a mínim
hi ha
aquesta ajuda, però evidentment el nivell de facturació ha baixat.
Sí, clar, hem baixat en facturació, però bueno, si et dic el que he pagat ara d'IVA, fliparies.
Perquè 20%.
Perquè acabo de veure aquest dematí. Sí, dic, no hi ha dret, però bueno.
Això no ha baixat?
No, gens.
Gens. Emi, volíem recollir aquesta experiència d'un sector que segurament potser no està dels més afectats, és evident perquè podeu obrir, però també evidentment inclús obrint doncs, teniu aquestes conseqüències, aquestes afectacions amb aspectes com per exemple les restriccions de mobilitat, el confinament municipal que us ha afectat també molt, no? Aquests dies.
Sí, i molta incertesa, però no saps mai el que faràs la setmana que ve. Primerament perquè jo puc estar malalta de coronavirus, perquè a més truca molta gent. Aquesta setmana no puc venir, estic confinat, estic... Clar, és tot una incertesa, no saps mai. Jo sempre els dic, si s'ha de fer alguna cosa, fes tu aquesta setmana que està obert, perquè la setmana que ve no se sap.
No se sap.
Si vindràs tu, o millor seré jo l'afectada, i hauré de tancar. És que tampoc no ho sé.
Doncs a mi, de veritat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, a reveure que vagi molt bé, que hi hagi molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta ha estat la primera veu, el primer sector que avui recollim i ara busquem una segona veu, un nou sector que ens ve de la mà de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Jordi Manchón. Ell és agent de viatges al Rasclet de Santa Margarida i els Monjos. Molt bon dia, Jordi. Com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, de salut molt bé, de moment.
De salut bé, no? Sabia, ja comença a semblar una mica allò de la loteria, no? Estic bé de salut, no m'ha tocat la loteria, però anem a la part més seriosa. El vostre sector, el tema d'agències de viatges, és un sector tocat d'amor, no?, per dir-ho d'alguna manera clara.
Pues sí, ara mateix vam tenir l'any passat, bueno, va ser un desastre, i aquest any tampoc hi ha gaires bones perspectives, la veritat.
Clar, parlem de que tu vas iniciar el negoci el mes de... el mes de febrer, si no m'equivoco, o el volies posar en marxa. Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Perquè tu, bueno, ja venies de l'Arbós, Tu ja venies de l'Arbós.
Sí, jo fa 12 anys que tinc l'agència de viatges, i bueno, justament vaig fer el canvi i al març, el dia 14 de març, que va ser quan ens van confinar, és quan feia la inauguració del nou local aquí als Monjos. I bueno, em va agafar de ple. Vaig fer una inversió amb el nou local, amb publicitat, i bueno, no vaig poder ni inaugurar.
Ha rebut alguna mena d'ajut durant aquest quasi any que estem patint aquestes restriccions i que no hi ha viatge realment?
Sí, a veure, he rebut, per part de la Generalitat, he rebut ajuts. L'Ajuntament dels Monjos, bueno, ens van donar un petit ajut, molt petit, però bueno, no són suficients, la veritat. Així com altres comunitats, a País Basc, per exemple, s'ha tret un ajut especial per les agències de viatge. Jo crec que ens fiquen dintre del ram de turisme, però bueno, s'hauria de fer un ajut específic, perquè nosaltres, com bé dius, és que no podem treballar. O sigui, tots els països tenen quarantena o està prohibida l'entrada des d'Espanya i bueno, no tenim opció de treballar. I la perspectiva 2021 no és que sigui molt bona, de moment.
Ja. De fet, t'has hagut de reinventar-nos de manera perquè has obert com una línia d'assegurances, no?, per intentar subsistir, no?
Sí, bueno, vaig fer un curs, una formació, i ara estic prenent assegurances perquè el viatge el tinc parat totalment, clar. És que ara mateix és un risc vendre un bitllet d'avió o vendre qualsevol viatge perquè et pots trobar que d'un dia per l'altre et canvien les restriccions i, clar, els diners al final que el client ens paga passen al majorista. I si aquest després no els vol tornar, evidentment l'agència no... Jo ara mateix no tinc poder adquisitiu per tornar els diners de la meva butxaca. Clar. I s'estan oferint bonos i bueno, la gent no vol. Llavors, més val fer altres coses que vendre viatges ara per ara.
Déu-n'hi-do, doncs. A veure com continua, perquè tu sí que pots estar obert, t'ho permeten, però clar, la situació entre les cepes britàniques i la situació de que cada cop es prohibeixen més viatges, doncs la veritat és que no ajuda gaire. Ens permets un segon, Jordi, perquè tenim un altre convidat, una tercera veu, sí, en aquest cas és el Víctor Manuel Duce, portaveu de Sales de Joc, Casinos i Sales d'Apostar de Catalunya. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, doncs com sempre dieu vosaltres, de salut bé.
Bé, sí, important. El vostre sector és un sector que no s'ha parlat gaire, però, si no tinc mal entès, afecta 8.000 famílies en aquests moments que des del dia 15 d'octubre, si no recordo malament, esteu tancats, no?
Correcte. A nosaltres ens afecta tant el primer confinament com aquest segon, no hem tingut ja opcions d'obertura, vale? I aleshores, doncs sí, són 8.000 famílies directes, unes 29.000 indirectes, a més. Vale? Tot el que són els sectors de manteniment, neteja, que a vegades els obviem i estan allà perquè són molt, 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 molt importants.
Clar, vam sortir del primer estat d'alarma, vau posar tot el material, una mica el que parlava la perruquera al principi, de que doncs, vau posar totes les mesures de seguretat, vau gastar uns diners en general, no? Des de termòmetres, seguretat, les mascaretes... Clar, tot això, el 15 d'octubre arriba i un altre cop torneu a estar com està el pati. És a dir, no sé fins a quin punt podeu subsistir ara mateix.
A veure, la situació de les 8.000 famílies és molt, molt, molt precària. Vull dir, mira, en el meu cas, per exemple, tant la dona com jo treballem amb el mateix, vale? Nosaltres, és cert que quan vam obrir, ja és que les nostres mesures no eren ja només les simples, no? O sigui, ho havíem doblat, vale? Perquè pensa que un saló de joc, un casino, un bingo, tenen un control d'aforament ja per la seguretat del joc, vale? Aleshores, tens un control per les persones, per DNI, per tot, vale? Es feia la temperatura, el gel, a les taules es van posar uns separadors, a les màquines es van posar uns separadors. Clar, com tu tens un control d'entrada, pots fer que la gent, tu saps en tot moment la gent que entra i la gent que surt, o sigui, i si passa alguna cosa, el que és la que sempre es diu la traçabilitat, saps en tot moment qui ha estat, saps, ho pots seguir perfectament. Vale? I aleshores, de veritat, és una cosa que no entenem molt bé què ha passat amb nosaltres si van deixar obrir els centres comercials i nosaltres no vam poder obrir, saps?
Clar. En aquest cas, no només hi ha totes les famílies en ERTO. Clar, la següent pregunta és, esteu cobrant els ERTOs? Perquè a nosaltres ens consta que hi ha moltes famílies que encara no han cobrat l'ERTO.
Correcte. Pensa que, com va dir-hi aquell problema fantàstic que va sortir tot per la televisió, n'hi ha moltes persones que encara tenen endarrerit els ERTOs del primer confinament. I d'aquest segon, hi ha persones que el mes passat s'hi van cobrar, però encara n'hi ha gent, jo un d'ells, que no vam cobrar encara, portem els tres mesos sense cobrar. Vull dir que sí, que al final les cobrarem, però clar, el lloguer, la llum, tot això es té que pagar.
Clar, això no perdona, no? Aleshores?
No, clar. Això no perdona. I per això et dic, a mi em truquen companys que diuen, Víctor, estem al límit, no podem fer res. I això és el preocupant, que n'hi ha famílies allà darrere. I l'important és saber que no és només un posto de feina. O sigui, el millor és cert que el sector del joc no és un sector principal, no? Però per les famílies que estan vivint d'ell sí que ho és.
Clar. No, totalment d'acord, perquè... El tema d'ERTOs, si no vaig molt errada, també us van protegir d'alguna manera en aquesta, el passat mes de gener, perquè també hi haurà un sector que els ERTOs no us protegien, en certa manera.
Correcte, sí, va ser ara el mes de gener, va sortir que estaven com ERTOs de segur, protegits, vale? Aleshores, sí, però bé, ara, ja dic... És una preocupació que tenim, que no sabem què pot passar amb nosaltres, perquè, a veure, també entenem que les empreses, escolta, tenen el seu límit, i ja veurem. Pensa que som empreses grans i que darrere n'hi ha molta gent i això genera molts gastos i moltes coses.
Clar. Víctor, disculpa'm, permet'm un segon, perquè anem a sumar una altra veu, en aquest cas també del vostre sector, és el Roberto Cerrato, cap de sala del Bingo Sant Vent, d'aquí del Vendrell. Molt bona, Roberto, com estàs?
Buenos días, muy bueno, de momento todo bien.
De momento todo bien. Parlàvem, el Víctor explicava la situació, el Jordi també l'ha explicat, l'heu anat sentint. En el cas del Sant Vent, del Vendrell, quantes famílies estan afectades ara mateix per ERTOs?
Bueno, nosotros somos unas 35 familias, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, no hay que mirar solo el sector del bingo. Tenemos, como bien ha dicho el Víctor, es el servicio de mantenimiento, servicio de limpieza, servicio de hostelería como camareros y cocineros. A ver, es que es muy amplio.
Claro. ¿Esteu rebent ajudes d'algun tipus?
Bueno, como bien se ha dicho, hemos recibido el ERTE este mes de enero, porque desde el mes de octubre no nos habían pagado nada. Esto es cosa del SEPE, que funciona como funciona. Y siempre cobrando, bueno, hemos cobrado este mes, pero llevamos un mes de retraso. O sea, no es que te hayan pagado todos los atrasos, no, solo has cobrado un mes. Y bien, como dicen, todos los recibos y todas las facturas hay que pagarlos. Y es un poco complicado.
A més, en el teu cas, Roberto, si no vaig equivocar, com el cas del Víctor, que totes dues persones de la parella esteu treballant en bingos, o esteu treballant al, sí, al mateix sector, no?
Efectivamente, los dos trabajan en bingo. Lo que pasa es que nosotros estamos catalogados como un sector de ocio nocturno y no somos ocio nocturno. Somos ocio porque hay muchas salas que abren a las 11 de la mañana y otras a las 9. Es más amplio el horario de día que el de noche. Pero bueno, nos catalogan como nos catalogan. Lo que yo no entiendo es por qué fuera de Cataluña estén todos los bingos abiertos y aquí en Cataluña nos pongan tantas complicaciones.
Es decir, que només s'aplica a Cataluña, que esteu tancats.
Bueno, en Cataluña y en otro, me parece que en el norte también, pero muchos sitios de España han estado abiertos y aquí no. Claro, si somos, supongo que todos, si tenemos que levantar el país, lo tenemos que levantar entre todos y todos somos iguales.
Roberto, ¿ho trobes injust el que us estan fent?
Bueno, en las noticias por la televisión están diciendo mucho de los bares, de que tienen muchas complicaciones, y es cierto, pero es que a nosotros no nos nombran para nada y también somos seres humanos como todo el mundo.
Clar. Sí, és a dir, al final és molt sector.
I jo entiendo que la hostaleria està molt tocada i va a costar mucho levantar, però hay más sectores, no solo implica la hostelería. Nosotros somos una sala de bingo, también tenemos hostelería que tampoco trabajan, también tenemos servicio de limpieza que tampoco trabajan, tenemos servicio de mantenimiento, claro, son muchas familias.
Clar, és una mica el peix que es mossega la cua, en aquest cas.
Efectivament.
Roberto, Víctor, Manuel, Jordi, fem una aturada tècnica per anar-nos a les notícies d'àmbit més general i a les 10, després d'aquestes notícies, tornem i encetem aquest debat a veure doncs, que expliqueu cadascú la vostra experiència. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
Fins ara.
Així és, hem ofert aquesta primera part del tema de la setmana, ara notícies, i reprenem amb la tertúlia del tema de la setmana.